Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Creix l'emergència per la sequera. Poblacions importants com Figueres, Roses i una desena més de municipis també entren en fase crítica, tots a l'Alt Empordà. L'emergència, ja hi ha 36 municipis i 150.000 habitants. La majoria, com et deia, són de l'Alt Empordà i són ja a l'estadi més greu per aquesta manca d'aigua que fa molt temps, anys, que dura a Catalunya. I és que la sequera no dona cap treva i els pantans de les conques internes podien situar-se d'aquí a 3 setmanes al nivell més baix al qual va arribar durant la sequera de l'any 2008. Tot i que divendres passat va ser el dia més plujós a Catalunya des del març de 2022. Les precipitacions van caure sobretot a la costa i al prelitoral i, per tant, els pantans gairebé no s'han notat. A excepció del de Foix, que ha passat del 47 al 52%, la resta s'han mantingut i es troben de mitjana en el 22,5%. Això és a tocar del 21, que, si no plou, es podia assolir les properes setmanes i que és el rècord negatiu al que es va arribar a la sequera de fa 15 anys. Per exemple, el pantà de la Baells, la capacitat és del 29%, i el de Sau s'ha passat del 18,7 al 19. El de Boadella, a l'Alt Empordà, es troba només al 17%. A la Conca de l'Ebre, la situació encara no és tan crítica i les reserves se situen una mica més amunt, al voltant del 32%. Però et preguntaràs què suposa l'estadi més greu, l'emergència, que s'ha decretat aquesta mateixa setmana. Doncs mira, per exemple, implica reduir només 200 litres per habitant i dia la dotació de consum d'aigua permesa. Aquí s'inclou des del consum domèstic fins al consum d'equipaments públics o d'activitats, podríem dir també econòmiques i industrials. A més, es suprimeix el rec agrícola, només es permetrà el rec de supervivència, els arbres fruiters i els de la vinya, i s'obliga a retallar el 25% l'ús de l'aigua a la indústria i també a reduir dràsticament els usos recreatius. Omplir i fins i tot reomplir parcialment piscines queda tot prohibit, com també fer servir aigua per regar jardins i zones verdes, tant jardins públics com també jardins privats. I recordeu que en temps de sequera, crítica com la que tenim hores d'ara sobre, cada litre compta, estalviar aigua a casa és només una qüestió de voluntat i també de proposar-s'ho. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ara, com cada dia amb el Marc Puerto, repassem notícies d'aquest matí de divendres. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest divendres al matí passa per aquestes notícies.
Doncs avui comencem explicant que l'organització de District nega que hagi pensat marxar de Barcelona, però reclama més contundència policial contra les protestes. L'organització demana així una reunió amb Interior i diu que els llançaments de pintura quan intentaven accedir al saló immobiliari són agressions. I el Departament de Justícia ha començat a permetre als advocats que puguin entrar ordinadors als centres penitenciaris per parlar amb els seus clients en presó preventiva. És el primer cop que es fa i es tracta d'una mesura pionera a Espanya que reforça el dret de defensa en causes voluminoses o també en proves audiovisuals. D'altra banda, també hem de parlar avui que un col·lectiu, perquè les persones amb sordesa denuncien encara la discriminació que viuen dia per la falta de mesures d'accessibilitat. Les entitats asseguren que aquestes mancances afecten la seva salut mental. I continuant amb salut, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha posat en marxa una nova àrea assistencial per la unitat de semicrítics que permetrà uns 500 ingressos més l'any. La unitat passarà de 24 a 30 box amb un espai que incorpora llum natural i també pantalles per comunicar-se amb les famílies. A tot això hem d'informar que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres al matí a una persona que s'ha trinxerat en un habitatge a Subirats exhibint una escopeta de balins. Efectius dels ARRO, el grup especial d'intervenció, i també especialistes en mediació han intervingut per accedir al domicili. I també estan detingut un home de 23 anys a Barcelona per presumptament explotar sexualment una dona quan intentava portar-la per força a París i continuar-la obligant allà a exercir la prostitució. El presumpte proxeneta l'obligava a prostituir-se des de feia mesos i en un moment que no la vigilava, la dona va poder contactar amb el 112 i explicar la situació. També acabem avui, malauradament, explicant que a Lleida ha mort aquest matí l'exrector de la Universitat Jaume Porta. Va ser rector de l'any 1993 fins a l'any 2003 i durant la seva carrera com a rector va impulsar la construcció del campus de Campón, que ha representat el creixement del campus.
Gràcies, Marc. Tot això són notícies d'un divendres amb ruixats intermitents entre les comarques de Girona i Barcelona. A la resta predominarà el sol, suavitat aquest matí, i al migdia temperatures entre 2 i 5 graus més baixes que no pas ahir. Demà dissabte a les 9:10, 8:50, comença oficialment la tardor i ho farà amb temperatures també més baixes. També s'escaparan alguns ruixats entre les comarques de Girona i Barcelona, mentre que les de Ponent, també al sud, farà més sol durant tota la jornada. L'ambient serà fresc de bon matí i càlid, però sense extrems al migdia. Moltes temperatures es mouran entre els 20 i els 24 graus. Sàpiguem ara, hores d'ara, com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Aquesta hora el trànsit ja va augmentant, com tots els migdies, especialment el divendres. Es va notant a l'autopista AP7 amb trams de lentitud, aturades fragmentades, intermitents, entre Bellaterra i Barberà, en sentit Girona. En aquesta autopista més avall, a Castellbisbal, per un vehicle variat, queda encara un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb aturades també en sentit Girona. Es mantenen també aturades, en aquest cas, per obres a la C-17, a la zona de les Masies de Voltregà, en sentit nord, en sentit Ripoll, unes obres que tallen un carril en aquest punt de la C-17, i el trànsit que va augmentant a les dues rondes de la migdia, especialment agreujat a la ronda de dalt, aturades entre Diagonal i Vallcarca per un vehicle variat en sentit Besòs. En el cas de la Litoral, en Llobregat, amb molta lentitud entre Poblenou i el Moll de la Fusta, i al contrari, en sentit contrari, vaja, entre Zona Franca i Montjuïc. És tot. Bona tarda.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 minuts i 2:15. Catalunya començarà la campanya de vacunació contra la Covid-19 i la grip dimarts vinent, dia 26. Les primeres dosis seran les dedicades a la gent més fràgil, és a dir, les persones que reben atenció domiciliària i les que viuen en residències de la tercera edat. La gran novetat d'enguany rau en que per primera vegada es vacunarà contra la grip als nens a partir dels 6 mesos i fins als 5 anys. La vacuna, Yolanda Canales, es posarà als caps i els nens petits, com no, aniran acompanyats dels seus pares, oi?
Sí, perquè la majoria rebrà una dosi punxada, tot i que es farà una prova pilot amb 3.000 infants per administrar la vacuna de la grip de forma intranasal, per evitar precisament aquest mal tràngol, el de la punxada. No s'opta per aquesta opció perquè, segons el conseller, encara no hi ha estudis que demostrin l'eficiència i efectivitat d'aquest mètode. En tot cas, aquesta és una de les novetats de la campanya de la vacuna de la grip. L'altra és que s'inclou a les persones fumadores. A Catalunya es calcula que hi ha 1.600.000 fumadors. Segons el Departament de Salut, s'ha demostrat que les persones que fumen tenen més risc d'hospitalització de la grip. Això pel que fa a la grip. La campanya de vacunació conjunta de grip i Covid comença el proper dimarts, primer a les residències i també a les persones que reben atenció domiciliària. A partir del 16 d'octubre s'ampliarà a persones més grans de 60 anys o que tinguin factors de risc, malalties cròniques, persones amb immunosupressió, a més del personal sanitari i embarassades. L'objectiu del departament és que el 75% de les persones de més de 60 anys estiguin vacunades, també el personal sanitari, i el 60% la resta. El conseller de Salut, Manel Balcells, diu que no es pot baixar la guàrdia perquè continuen circulant els dos virus.
La grip està aquí i la vacunació és la mesura que ens permet de que no es compliquin les patologies, de que tot i així, tant amb la grip com amb la Covid, malauradament es descompensen sobretot persones grans amb pluripatologia, però les vacunes estalvien moltes complicacions, estalvien moltes morts i estalvien molta sobrecàrrega del sistema sanitari. Això també com a efecte col·lateral que no està gens malament.
La vacunació contra la Covid ja no es recomana per tota la població, ja que s'ha entrat, diu el conseller, en una fase de normalitat epidemiològica. La vacunació es farà principalment als CAPs, però també a diferents punts que habilitarà el departament arreu del territori i que serviran com a reforç.
I els creuers que vulguin entrar als ports de Catalunya, sobretot els de Barcelona, Tarragona i Palamós, hauran de pagar cada cop que hi atraquin. La Generalitat ha anunciat que a partir de l'any vinent entrarà en vigor un nou impost, en aquest cas per les emissions portuàries. La taxa afectarà el 80% dels vaixells. Els creuers, per exemple, hauran de pagar de mitjana uns 1.400 euros i els portacontenidors uns 600. El govern calcula recaptar uns 17,5 milions d'euros. El que no deu haver calculat, almenys per ara l'executiu català, és l'impost d'aquesta pressió fiscal que pot tenir en el sector dels creuers, que és un dels puntals del turisme, sobretot a la ciutat de Barcelona. Manuel Rodríguez té més detalls sobre aquest nou impost que avui ha anunciat el conseller d'Acció Climàtica.
Catalunya serà la primera comunitat autònoma en aplicar l'impost sobre les emissions contaminants als grans vaixells. La taxa afectarà el 80% de les embarcacions i gravarà el 100% de les seves emissions. L'objectiu és millorar la qualitat de l'aire i, per tant, prioritzar la salut dels catalans, segons explica el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Entenem que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, visquin on visquin, tenen dret a respirar un aire net
I no és cap novetat per ningú que l'aire menys net està a l'àrea metropolitana de Barcelona.
La taxa obligarà els vaixells a pagar 1 euro per cada quilograma més, desbonificaran aquells que facin servir energia elèctrica. Així mateix es faran excepcions per a aquells que prestin serveis públics, tasques d'ajuda humanitària o els que es vegin obligats a trecar per força major. Mascort explica que les quotes per a les embarcacions són molt petites i que, per tant, no perjudicarà l'entrada dels vaixells als ports catalans.
El 60% dels vaixells que gravarem pagaran 500 euros o menys. Per tant, no estem parlant de grans quotes que dissuadeixin els vaixells de venir a atracar a Barcelona.
Mascort confia que la taxa entri en vigor l'any que ve i calcula recaptar 7,5 milions d'euros anuals, els quals s'invertiran en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric.
I mentrestant creix l'emergència per la sequera. Poblacions com Roses i Figueres, t'ho deia al començament d'aquest informatiu, i una desena de municipis més, tots de l'Alt Empordà, també entren a la fase més crítica. En aquest moment hi ha 36 municipis afectats per restriccions, tot i que ara no afecta a l'aigua de boca. Els que sí s'han vist afectats i de manera important per la manca de pluja són els viticultors, els qui la sequera els ha deixat una verema amb molta menys producció. En el cas de la denominació d'origen Empordà, ha provocat una davallada del 20% a la producció, com ho ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra Pau Albó, d'aquesta denominació d'origen, la de l'Empordà. La sequera ha provocat que els ceps no hagin crescut i que algunes vinyes ni tan sols s'hagin pogut collir. En general, totes les denominacions d'origen catalanes parlen d'una verema desastrosa, és a dir, menys collita i, sobretot, baixa producció. Yolanda Canales.
Sí, ha baixat la producció. De fet, s'ha reduït entre un 20 i un 35%, depenent de la denominació d'origen. A l'Empordà, concretament, s'ha reduït un 20%, però denominacions com Montsant o Priorat encara ha baixat més. Les vinyes no s'han desenvolupat correctament, no han crescut prou i el raïm també és més petit. Això vol dir que la collita serà de bona qualitat. Habitualment, si la fruita és més petita, el suc és més concentrat. Però, com ens ha explicat el Pau Albó, s'estan trobant aquest any que costa molt treure aquest suc.
Al final, el que ens estem trobant a dins dels cellers és que estem entrant raïms i ens costa treure suc, no? Una cosa que no ens havia passat quasi mai o molt esporàdicament.
I s'han perdut vinyes que no han pogut superar la sequera. Algunes eren joves, però d'altres fins i tot centenàries, que han passat per situacions complicades però no han sobreviscut a la falta de pluges.
S'han mort com de cop de calor, algunes, bueno, són plantes que ja són molt, molt velles, 70, 80, 90 anys, i aquest estrès, doncs, també és una mica, a mi m'agrada fer la similitud amb les persones, no? Quan arriben èpoques de refredat, doncs, les persones més grans normalment són més vulnerables, no? I ens ha sorprès aquest any que vas per vinyes d'aquestes velles, que han aguantat tots aquests anys, no? I el nombre de baixes és major que d'altres anys.
I què es pot fer? El Pau diu que poca cosa, perquè a les vinyes de l'Empordà no hi ha regadius, depèn del que caigui del cel. Alguns estan intentant fer un petit rec de suport, ni que sigui amb mètodes molt bàsics.
El que està fent la gent una mica, doncs, és fer un petit rec de suport, vale? Però és tan troglodita, disculpeu la paraula, no?, que és agafar una cuba amb les que apliquem productes fitosanitaris i anar regant d'amunt en amunt. Vull dir que és una feina de... Més que res, jo crec que és més psicològica, més que la persona cregui que està podent fer alguna cosa per les seves plantes, que no pas un remei que ha de ser el que ens ajudi, no?
Hi ha un aspecte positiu, això sí. De moment, els primers vins que estan arribant de la producció de guany apunten a que serà una bona anyada.
La veritat és que els primers indicis sembla que, bueno, disfrutarem d'una anyada a la 2023 que fa bona pinta, la veritat.
I a la sequera s'ha de sumar l'acció de cabirols i senglars que han hagut de buscar alternatives per menjar.
Més conseqüències d'aquesta manca de pluja, el canal d'Urgell a les comarques de Lleida posa punt i final aquest dissabte a la pitjor campanya de reg dels seus 161 anys d'història, marcada pel tancament prematur a l'abril del canal principal, que va deixar sense aigua 50.000 de les 70.000 hectàrees que rega aquesta infraestructura. De fet, l'únic canal que tancarà serà l'Auxiliar, que és l'únic que ha pogut regar sense restriccions, ja que el principal només ha pogut subministrar aigua per la supervivència de fruiters. Agricultors de les comarques de Lleida parlen de desastre i relaten que els camps on només poder fer un bon torn de reg han perdut fins al 70% de la collita respecte a un any normal. Davant d'això, el sector reclama indemnitzacions i un millor repartiment de l'aigua de cara a futures campanyes. El canal reobrirà el pròxim mes de març. I la manca continuada de pluja ens ha situat, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la sequera més greu d'aquest segle i, per tant, les crides a fer un ús responsable de l'aigua. I és que cada persona gasta al dia una mitjana de 113 litres. Per això, cada vegada hi ha al mercat nous utensilis que poden ajudar-nos a fer una despesa molt més responsable d'aquest bé cada cop més preat. Però a banda d'aquests aparells, hi ha accions del dia a dia que també podem posar en pràctica tots nosaltres. Marxem fins als carrers de Barcelona. L'Andrea Gavarró pregunta als vianants com s'ho fan per estalviar, doncs, aigua. Andrea, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Em trobo aquí a Rambla, Catalunya, on estic preguntant a la gent com afrontar aquesta sequera, que sembla que cada cop és més pronunciada i davant la qual s'hauran d'extendre les mesures al territori. Sembla que molts dies d'aquesta setmana havia de ploure i no ho ha fet, així que de moment haurem de fer un consum més responsable de l'aigua. Hi ha persones com la Júlia o la Bruna que opten per tancar l'aixeta de manera més freqüent, provant de prendre consciència de la situació.
Doncs jo, per estalviar aigua, el que intento fer és com, per exemple, mentre m'estic rentant les mans, no tindrà l'aixeta oberta, o mentre m'estic ensabonant el cabell a la dutxa, doncs no tindrà l'aixeta sempre oberta.
Jo la veritat és que no he fet gaires canvis en referència a que ara hi hagi sequera, perquè al no tenir jardí no regava, no tinc piscina, no l'omplo. Per tant, no ha canviat en aquest aspecte, però sí que és veritat que jo, que sé, quan em dutxo, doncs tanco la dutxa quan m'estic rentant el cap, llavors la torno a obrir, la torno a tacar quan m'estic posant el suavitzant.
D'altres, com la Marta, reutilitzen l'aigua que cau inevitablement a l'hora de dutxar-se.
El que faig per estalviar més aigua és, per exemple, quan vaig a dutxar-me, tinc com un cubell i fins que no es posa calenta l'aigua es queda en aquell cubell. I després aquesta aigua l'utilitzo sobretot per, doncs, en comptes de tirar la cadena, que es gasta moltíssima aigua, utilitzo aquesta aigua de la dutxa.
Juan Manu, que aprofita les dutxes del gimnàs en comptes de dutxar-se a casa.
Bueno, pues yo una de las medidas que he tomado para ahorrar algo de agua en casa es aprovechar que voy al gimnasio y pues aprovecho y me ducho todos los días allí.
En canvi, en Xavi ha passat de fer banyeres a dutxar-se per tal d'estalviar molts més litres d'aigua.
Abans potser em feia una banyera que són 50 litres o més i ara em faig dutxes de 5 minuts.
Les restriccions de l'àrea metropolitana de Barcelona es van aplicar el mes de març i des d'aleshores continuen sent les mateixes. Limitació de 230 litres d'aigua per habitant i dia, prohibició de reg en jardins i zones verdes o prohibit omplir piscines d'ús individual o unifamiliar. Els ciutadans són conscients de la situació que s'està vivint i gairebé tots estan d'acord amb les mesures aplicades.
Opino que les restriccions, evidentment, són necessàries, com per exemple tenir grans piscines privades on constantment s'està utilitzant aigua i aigua i aigua i més aigua, doncs és un tipus de restricció, per exemple, molt concreta, però que opino que està bé. Al final, l'aigua ha de ser un accés per tothom i si hi ha restriccions és perquè arribi l'aigua a tothom.
Són necessàries bàsicament perquè hem d'estalviar aigua, ens estem quedant sense, i hem de prendre mesures, no només de forma individual i a casa, sinó de forma també col·lectiva.
I estic super a favor de totes les restriccions que han fet per la sequera, ja que sobretot pel que veig les restriccions són més a nivell d'oci.
A dia d'avui hi ha 473 municipis en estat d'excepcionalitat i 24 en estat d'emergència que pertanyen a la comarca de l'Alt Empordà i del Baix Camp.
Gràcies, Andrea, per aquesta comunicació, per conèixer l'opinió dels ciutadans, que són, sembla ser, prou conscients d'aquestes restriccions, les accepten de bon grat, estem en una situació de sequera molt i molt crítica. Arriba ja el moment de fer una petita pausa per publicitat, després ens situarem a Badalona. Aquest matí els Mossos d'Esquadra han fet detencions relacionades amb el cas d'una violació a una menor de 3 anys succeïda el passat mes de juny. T'ho explico després d'aquesta aturada.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem fins a Badalona. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors en relació amb una violació d'una menor ocorreguda el passat dia 3 de juny. Es tracta d'una agressió grupal a una nena de 13 anys en què haurien participat 6 menors. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha tornat a reclamar aquest matí una reforma de la llei del menor. T'ho explica la Yolanda Bernal.
Petició que fa García Albiol després de que avui els Mossos d'Esquadra hagin detingut a dos menors que haurien participat en una violació grupal el passat 3 de juny a Badalona. L'agressió es va cometre en un descampat a prop de la platja i van participar 6 o 7 menors i també algun major d'edat, entre els quals el nòvio de la víctima, que hauria convidat a la resta a violar a la menor. Alguns fins i tot ho van gravar amb els seus telèfons mòbils. En el darrer any hi ha constància de 8 violacions múltiples comeses a Badalona. La majoria d'agressors són menors. Per això l'alcalde Xavier García Albiol torna a demanar que no quedin impunes. Reclama reformar la llei del menor perquè hi hagi conseqüències.
Jo no estic dient que amb un menor d'edat de 14 anys se'l tingui que posar a la presó amb els majors d'edat. Això jo no ho estic dient. Però entre no posar-los a la presó, que evidentment no pot ser, i que no passi absolutament res en la majoria dels casos com està succeint en aquests moments, hi ha un punt intermig. I aquest punt intermig és que ha d'haver-hi una reforma de la llei del menor.
García Albiol alerta de que si no s'afronta aquest canvi legal, les violacions comeses per menors se seguiran succeint amb total impunitat.
Un altre punt a la crònica del fet divers. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana 10 anys de presó per als pares gambians d'una nena de Rubí a qui li van practicar la mutilació genital femenina. L'ablació de grau 3, la més greu, li van fer l'estiu del 2015 en un viatge al seu país d'origen quan la nena tenia un any, però no va ser detectada fins l'any 2021 en una visita pediàtrica. A les progenitors podien perdre la pàtria potestat i haver d'indemnitzar la seva filla, que té nacionalitat espanyola. Els forenses adverteixen que la menor podria patir greus complicacions genitals, urinàries, orgàniques i psicològiques a mitjà i llarg termini, tot i que de moment no s'han apreciat. La manca de relleu generacional passa factura a molts establiments emblemàtics de pobles i ciutats. Al barri barceloní de Poble Sec, però, han pogut salvar una de les drogueries més antigues de la capital catalana. El seu propietari, Josep Maria Campanera, es jubila després de 33 anys, deixant, això sí, el negoci sembla ser que ben encaminat. Marc Puerto, qui agafa aquest relleu?
Doncs serà un dels treballadors qui agafarà les regnes d'aquest negoci, que conserva intactes les maneres de fer comerç de proximitat del segle XX. Concretament serà el Daniel Ortín, treballador des de fa 10 anys, i Campanera ens explicava així com l'ha anat ensenyant fins ara que ha arribat el moment de l'adeu.
Despatxem bastant i llavors ell deia que això li podia canviar la seva vida i que no em preocupis. I com és un nen que s'ha portat molt bé amb mi, doncs, aquest últim any ell s'acabava més tard per anar aprenent els contactes, de la manera que ho fem i del marge que hi ha amb les coses. I bueno, n'ha après que en un any n'ha après. Són joves i aprenen els hàbits de joventut.
Un relleu generacional que fins ara havia seguit i que amb la pandèmia va canviar. Des d'aleshores, el Josep Maria tenia el pensament de que no havia viscut més que per treballar i la mort de la seva mare, diu, va ser el detonant per prendre la decisió. Havia arribat el moment d'estar tranquil i d'aprofitar la vida tot el possible.
Això m'ho estic agafant com si quan se t'ha mort algú de la família has de passar un dol. Són 31 anys jo, però és que abans hi havia estat el meu pare 20 i pico d'anys i abans un tiet del meu pare, 18 anys. És a dir, que jo tinc 63. Vam vindre aquí amb 11 anys, aquí a Barcelona, és a dir, que 52 anys jo he trepitjat la botiga cada dia.
No obstant, assegura que el millor ha estat compartir els moments i el dia a dia amb la seva clientela, clients que ja no són només clients com a tal.
Ja no són clients, m'entens? ja 30 anys en un barri, veient sempre les mateixes persones, que, i això... És que ha canviat tot tant. I abans hi havia un altre tracte, venien, parlaves i tot això. Doncs tota aquesta gent de 30 anys ja s'han convertit en amics.
I uns clients, de fet, els que s'ha guanyat arran de saber perfectament els seus punts forts i saber també quins són els productes que més funcionen.
La gent, el que compra és el que veu la tele. La gent veu la tele les primeres marques. I llavors la gent vol una primera marca. Però clar, no arribes a, tothom no arriba a tindre el poder adquisitiu per una marca. Llavors el secret és tindre les primeres marques barates.
Per tant, tota una vida, la d'aquesta drogueria i la del seu protagonista, que a partir d'ara tornarà a la botiga, però des d'una altra posició molt diferent a la que havia tingut fins ara.
Gràcies, Marc, merescuda la jubilació d'aquest propietari d'aquesta drogueria del poble, Sant Josep Campanera. Aquest divendres a COPE Catalunya i Andorra ens preguntem com es treballa millor, si amb un cap amable i dialogant o un cap malhumorat, dels que posen en pràctica allò de l'orden i mando i que no ajuda gens ni mica a fer equip. I és que en qualsevol organització, el lideratge és una peça clau per a l'èxit. No obstant, sovint es confon el terme líder amb cap, cosa que porta a la creença que qualsevol persona pot ser líder o liderar un grup de treball. En realitat, ser un líder implica molt més que simplement tenir el poder de manar. De com ha de ser un cap, n'hem parlat aquest matí a RN en COPE Catalunya i Andorra. Ricard Bárez, qui us ha donat les claus de com pot ser un bon o un mal cap?
Sí, i no tothom val per ser directiu. El mal cap té trets d'egomania i narcisisme. Els estudis comparteixen que un mal cap és manipulador, deshonest, explotador, que utilitza tàctiques d'humiliació, intimidació i despreci cap als seus subordinats. Sempre amb un objectiu, disposar d'un control absolut de l'equip basat en la por i la inseguretat. Les conseqüències per una empresa són demoledores, fuga de talent i descens de la productivitat. I quines són les virtuts del nou cap? A Herrera, a COPE, Edgar González, delegat a Catalunya de l'Associació per al Progrés de Direcció, les enumera.
Un bon cap ha de tenir, ha de deixar el seu ego de banda, això és molt important, i no és tan fàcil de deixar el seu ego de banda, ha de tenir molta habilitat emocional, molta empatia, ha de deixar créixer a l'equip i confiar a l'equip per sobre d'ell, ha d'envoltar-se de gent que tingui molta confiança de bones persones, o sigui, és vital, vital, vital que la persona que dirigeix un equip tingui habilitats per cuidar aquell equip.
A Espanya, aquest primer semestre s'han registrat 338.000 baixes laborals, la gran majoria pel síndrome del treballador cremat. A Catalunya són més de 67.000. Són dades de màxims des de 2016 i les xifres s'han duplicat. Aquest maig va ser un rècord amb 56.000 baixes, una xifra que s'ha de situar en el context que a Espanya ara hi ha 21 milions de persones ocupades.
I ja que parlem de lideratges en positiu, el Sergi Tor està al costat aquest matí d'un jove emprenedor. És un lleidatà, es tracta del Xavier Bustos, de 17 anys, que ha creat una marca de roba de samarretes i que ha estat un èxit empresarial i que sembla ser l'ha mantingut ocupat tot aquest estiu que ja s'acaba. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs avui que estem parlant el ser un bon cap o no, els caps tòxics, els que pressionen, les bones condicions, doncs anem a portar, jo crec que una història molt, molt bonica d'un jove menor d'edat, únicament 17 anys, és estudiant de segon de batxillerat d'un institut de Lleida i que aquest estiu doncs, va ser el seu propi empresari a l'hora de fer una botiga al centre comercial de la capital lleidatana, estaria al carrer Carme, és a dir, al centre mateix de totes les botigues importants. Xavier Bustos és el seu nom, 17 anys, el saludo aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Xavier, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Què vas fer aquest estiu? Explica a tots els oients perquè mereix ser explicat i escoltat.
Bueno, doncs jo vaig obrir una botiga de roba aquí a Lleida perquè estava tenint un projecte personal que era obrir una botiga. No sabia de què, no sabia si fer-me una marca de roba perquè tampoc no tinc coneixements d'estilisme ni tampoc de disseny gràfic ni de res, ni de números, ni de res. Però bueno, tal qual parlant amb gent o parlant del projecte va sorgir la cosa de que no em sortia rentable poder obrir una tenda i ficar altres marques, per exemple. Llavors vaig decidir comprar un estoc de roba i pensar una idea, que és la de Azulejo, el nom de la marca, que és la rajola típica d'Andalusia o de moltes cases que estan aquí per Lleida, a pobles i alrededors. i bueno, el primer pas va ser comprar la roba a un proveïdor. Llavors, les peces constaven de coll redó i polo, uns 8 colors. I clar, al principi va ser dur mentalment, perquè està tant temps, després te replanteges moltes coses, que si sortirà bé, perquè és algo per obrir i tancar. Llavors no és un projecte que dius, bueno, pues, si no va bé, ja d'esto o poc a poc, perquè tot se tracta de fer-ho poc a poc i bé.
Ara amb la teva curta experiència, però també amb la teva joventut, veus les eines també de, no?, de ser d'un bon empresari, de dir, de tenir l'estudi propi, també de ser amable, no?, de cara també al client. Tot això sí que ho entens, no?, que ho has escrit en primera persona, aquestes virtuts.
Sí, bueno, també perquè des de ben petit, com els meus pares també han tingut un negoci, he estat molt a la botiga amb ells. Llavors també escoltant s'aprèn molt o saber com has de tractar una persona, perquè tampoc me considero una persona molt empàtica o que me veus i simpàtica, potser algú me dius i hosti, tens cara d'enfadat o tens cara així, però bueno, quan estàs a la botiga canvies el paper, és molt important, no ets tu, has de ser una persona molt, molt simpàtica, que aconselles també, pues, hi ha molts trucs, pues, ja et dic jo que si estàs en una botiga i tens l'educació i ho mostres d'una manera i expliques la marca i la gent veus que tens passió, transmets una confiança al comprador que diuen...
A quant venies la samarreta?
A 29,90.
29,90. I et costava el cost? Tot la feina que
claro, tenies? És que el cost no el vaig calcular, sí, perquè clar, la camiseta potser costava 7,50 a base, però clar, més les etiquetes que vaig pagar, el bordat, potser el bordat i les etiquetes eren... 4, llavors serien de 7, 4, 11 i mig, però, claro, és una per una. Vam tindre que cosir 280, bueno, 260, 280 etiquetes a mà, totes, i després tots els azulejos a mà, també, tot brodat. I menys lo de darrere, que sí que ens ho va fer un noi que té una màquina de brodar.
I acabo, i bueno, ara acabarà segon de batxillerat, l'any que ve carrera universitària. T'agradaria estar en aquest món empresarial després del que has viscut aquest estiu?
Bueno, és que és el que anava a dir, el que m'interessa explicar, que tampoc considero que sigui una virtut empresarial, perquè en ningú moment he buscat l'econòmic. Llavors, si no he buscat mai l'econòmic, tampoc trobo que sigui... algo vale. Que ho he fet d'empresarials, o si me diuen emprenedor, si me diuen empresari, jo el que tenia era un repte més que res i volia veure si era capaç, i amb esforç, que és molt important, veient que s'aconsegueixen les coses, però com si hagués fet roba, si hagués fet una altra cosa, però no me considero que sé vendre, sé d'esto. Lo que he fet ha set, no sé, atrevir-me.
Xavier Bustos, gràcies per aquest atreviment i de compartir-lo amb la nostra audiència, la teva experiència d'aquest estiu aquí a Lleida. Gràcies per estar a l'informatiu migdia de COPE Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
Gràcies, Sergi, per aquesta comunicació des de Lleida amb aquest emprenedor, aquest futur empresari, el Xavier Bustos. Ja que parlem d'empresaris, d'inversors, d'emprenedors, de Distric, que és un certamen que s'ha fet a Barcelona aquests últims dies, dedicat al món de l'empresa i de les inversions, doncs aquesta gent, els organitzadors, els de Distric, nega que hagin pensat marxar mai de Barcelona per les protestes, però reclama més contundència policial per resoldre les agressions que van patir els congressistes que van ser ruixats amb pintura quan intentaven accedir al saló immobiliari. Aquestes mobilitzacions, promogudes pel moviment del dret a l'habitatge, es van repetir l'any passat, quan part dels manifestants van protestar dins del mateix saló, tot i assegurar que aquesta edició la seguretat ha funcionat millor. Els organitzadors han afirmat en una trobada amb periodistes aquest divendres al matí que demanaran una reunió amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per queixar-se per una actuació que no entenen. A la protesta d'aquest dimecres al matí va haver càrregues policials i almenys un detingut. I t'explico ara que les estacions d'esquí gironines han fet l'estiu, i és que els passats mesos de juliol i agost han rebut una allau de visitants. Ens han explicat que la calor, que tan perjudicial va ser durant la temporada d'esquí, ha afavorit aquest estiu l'afluència de gent que fugia de les onades de calor al litoral i al prelitoral, t'ho explica la Mara Rodríguez.
El canvi climàtic ha estat el culpable de la notòria disminució de públic a les estacions d'esquí gironines aquest últim hivern, a causa de l'escassa neu a les muntanyes. Tot i això, el bon temps d'aquest estiu a les muntanyes ha afavorit l'arribada de turistes que aprofiten les bones temperatures. Així doncs, les estacions tanquen aquesta última temporada d'estiu amb unes bones xifres.
Baiter 2000 és una estació d'esquí situada a la zona més oriental dels Pirineus catalans. El seu públic és majoritàriament d'amants de la muntanya que gaudeixen de les rutes a peu per la zona. No obstant, l'estació es troba enguany en un procés de desestacionalització per intentar treure nous turistes que no tan sols hi vagin a l'hivern o a l'estiu. Baiter ofereix, en aquest sentit, una nova activitat per aconseguir l'objectiu que es plantegen. Així ho explica la responsable del departament comercial, Carol Torres.
Aquest any hem fet un punt afegit, no? un plus de valor amb aquests circuits d'orientació que donem doncs, uns mapes amb uns punts i unes pistes que aquest any doncs, totes les famílies que han pujat sobretot amb la mainada han pogut gaudir d'aquest extra de saber orientar-se en l'espai de l'estació de Baiter.
Aquesta és doncs, una de les noves activitats que ofereix l'estació fora de la temporada d'esquí per assolir el seu propòsit. Amb tot això, no només Baiter ha assolit xifres boníssimes a l'estiu. Vall de Núria pot arribar als 2.000 visitants dels dies més forts, fet que obliga a tancar les seves portes per superar la capacitat màxima. Les estacions esperen, doncs, mantenir aquestes dades el pròxim estiu i es preparen per millorar-les en aquesta pròxima temporada d'hivern.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 Esports Cope, ja haurà renovat, Xavi, o no?
Aquesta hora no, però durant la tarda sembla que serà oficial aquesta renovació de l'entrenador del Barça fins al 2025. N'estarem pendents, de seguida l'escoltarem, que ha parlat el tècnic aquest matí ja en la prèvia del Barça-Celta de demà. Ha entrat a la llista de convocats Araujo, que torna. Estarem també a Göteborg, on la selecció espanyola femenina juga aquesta tarda contra Suècia, és partit de Nations League. És molt important perquè està en joc la classificació pels Jocs Olímpics de París d'aquest estiu, o bona part de les opcions. També estarem amb l'última hora del Girona, que demà el Girona rep el Mallorca. L'Espanyol no juga fins dilluns a Tenerife i tenim l'Albert Díez al Palau Laurana, que tenim cita amb el jugador del Barça, Nicola Provítola, que aquest cap de setmana comença la Lliga CB i el Barça defensa títol.
Molt bé, 3 i 5, Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montse Rodríguez, de la Interna, a les 7 de la tarda. Què ens has preparat?
Com té o tindria que ser un bon jefe, l'Osada? És la pregunta que ens fem avui, perquè diuen que el lideratge no té res a veure amb la testosterona, los decibelios, ni la soberbia.
Cal parlar i dialogar sempre.
I preguntarem, augmenta el rendiment dels treballadors amb un bon cap? Li preguntarem a l'economista Ramon Adell. També ens farem ressò del tema de la sequera, ho he parlat al llarg de la programació. La sequera s'ha fet crònica i castiga especialment el camp, però atenció, ens preguntarem com afecta això a la salut. Ens ho dirà el doctor Alfonso Malet. I atenció, Losada, perquè parlarem de Jaume Collboni, que posa fi a l'obligació de reservar el 30% per pisos protegits a Barcelona.
Ja tocava.
I el sindicat de llogaters denuncia una nova maniobra contra el dret de l'habitatge. I en parlarem avui amb el sindicat de llogaters.
Tot això a partir de les 7 de la tarda amb la Montse Rodríguez i tot el seu equip. Gràcies, Montse, bon programa.
A tu.
Nosaltres tanquem aquí migdia Cope Catalunya i Andorra. Continua la informació amb més notícies de la resta d'Espanya i del món. Com sempre, amb la Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, bona tarda. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.